entraré nunca, así que creo que es, las razones son obvias, creo que estoy muy bien donde estoy y para el 25 ya veremos.
Para el 25 ja veremos l'any que ve, continuant el mateix equip en Jorge Martín, que per últim, evidentment, amb esportivitat, felicita el doble campió de MotoGP, Peco Bagnaia.
Sí, bueno, eso quiero que sea lo primero, ¿no? El titular, felicitar a Peco porque creo que ha hecho una fantástica, un fantástico año. El haber llegado lejos en puntos, el haber tenido 60 puntos a principio de año, pues fue, ha sido lo que le ha dado el Mundial. También ha hecho fallos y aún así ha conseguido ganarlo, o sea que creo que es un gran campeón. Repetir mundiales es algo muy difícil y creo que ha tenido esa madurez y esa velocidad necesaria para conseguirlo.
Paraules de Jorge Martín, del pilot madrileny, segon en la classificació general del Mundial. Ara sí, final a Sant Joan Despí del partit del Levante Les Planes. David.
Ara sí, ha acabat el partit amb aquests, ja et deia, dos minuts més que han afegit en els cinc minuts afegits a l'inici. Acaba amb el resultat final de 3-4, s'endú el partit al Madrid, així que derrota el Levante Les Planes. Ara a veure si podem parlar amb algun protagonista, però partit molt trencat, amb una xiulada molt forta, per cert, de l'equip arbitral, a veure si ens poden dir alguna cosa també sobre aquesta actuació, però ja et dic, llàstima que el Levante Les Planes no ha pogut guanyar el partit. 3-4 ha acabat el partit al final.
Derrota catalana, gràcies David, fins ara.
Fins ara.
A la propera jornada, el Levante Les Planes que visita el camp del Villarreal diumenge 10 de desembre. Ara s'atura una altra vegada per competicions de seleccions de la Lliga. Diumenge 10 de desembre, dues del migdia, aquest Villarreal Levante Les Planes i el Madrid Club de Futbol Femení, que jugarà al camp del València també aquell mateix diumenge. Es mengen l'àrbitre, de fet Ramos ha expulsat els jugadors del Sevilla, Molló.
Sí, i no és revisable pel VAR, perquè segona groga, Ortiz Arias, l'amic de David López, acaba de treure dues grogues a Sergio Ramos en qüestió de 5-6 minuts. La primera per mi sense discussió per una obstrucció ataque Cubo, i la segona per mi, vaja, d'entrada a veure, jo crec que toca la pilota, no? No.
Sí que toca per...
Una
mica tot.
És que ha tret vermella, d'acord.
No, jo crec que té la segona groga, però que no sigui just sobre la línia, sigui penal. També t'ho dic, eh?
Jo crec que li diu que...
No, però li ha dit groga, no sé, no pot revisar una groga, no?
Que no miri sí. Si és vermella directa.
Està mirant si és vermella directa, o sigui, imagina't, protesta, que no és, jo crec, targeta, Sergio Ramos, i l'àrbitre està mirant si hi ha vermella o no. Hòstia. I veient aquesta repetició, la pot treure tranquil·lament, o sigui que serà expulsat d'una manera o d'altra Sergio Ramos, el Sevilla quedarà amb 10, Real Societat 2, Sevilla 1, el 41 de la segona part. A veure, Ortiz Arias, que ja té decisió presa, cara d'incredulitat de Sergio Ramos, li diu, la groga no, te'n vas al carrer, vermella directa per Sergio Ramos, que fa una cara d'aquelles de Casillas de Lo Flipo.
Sí, Lo Flipo, vaja, a mi falta, em sembla claríssima, vull dir que no hi ha discussió, per tant l'expulsió d'una manera o d'altra era, a mi la vermella em genera un punt de dubte, no sé si ets tan contundent com per ensenyar una targeta vermella.
És amunt, no?
Sí, però quan atures la imatge sembla més, jo crec que el toca, però no molt, és a dir, sí, atures la imatge i sembla una vermella com un piano, però vaja, sí, amb groga o amb vermelles, seguirà expulsat a Sergio Ramos.
Ja li van preguntar a Mendy Líbar, ja li van preguntar si no considerava que des que no juga al Madrid Sergio Ramos està menys protegit pels arbitratges.
Com a àrbitre
no tant,
li ha agradat fer això.
A Ortiz Arias, sí. Mira, espera, que endavant passa el Quim Salvador, un protagonista a València. Quim.
Doncs sí, Marc Márquez, bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, estàs sencer? Perquè déu-n'hi-do quina revolcada.
Sí, ha sigut... una despedida de onda, com no esperàvem, han volat bastant i la que ha sigut bastant forta, però bueno, no ha sigut culpa nostra en aquest cas.
Estàs sencer per pilotar dimarts?
Sí, bueno, estaré magullat, lògicament, qui vegui la caiguda ho entendrà, però sí que tots són cops, veurem a veure demà com em desperto, intentarem tractar amb el fisio, crec que estaré acceptable per provar dimarts.
Martín s'ha equivocat, però jugant-se al Mundial ho comprens, o no?
Sí, Martín, Jorge ha sigut massa optimista amb aquell adelantament, però ho entenc perfectament. Com a pilot, ella m'ha demanat disculpes, s'està jugant un Mundial, venir de cometre un error, t'acalentes, segurament només veia el de vermell que estava per allà davant i només volia guanyar la cursa, que és l'única opció que li quedava. Llavors, contra menys temps perdia... pues, a mi m'ha passat en el passat, a mi això, amb curses com, recordo, una Argentina, que vaig tocar dos pilots sense voler, per excés d'ambició, i ell no ho va fer voler, en tenia aquesta ambició, però això demostra també que és un pilot amb moltes ganes.
Amb aquesta caiguda del podi d'ahir cobra encara més valor, no? És molt bonic poder tancar una etapa tan exitosa i en un moment tan difícil amb un podi, encara que fos a l'esprint.
Sí, és molt bonic el cap de setmana que hem viscut. Ahir vam tindre el regal del podi. M'ha fet ràbia la caiguda perquè, i saps, m'has fet moltes entrevistes i mai ho dic, però avui era possible el podi. Teníem ritme, teníem, sobretot amb gomes gastades, anàvem molt ràpids i em veia amb confiança per lluitar pel podi, mínim, però bueno, no ha pogut ser, però l'emoció del cap de setmana, tot el viscut, no m'ho treu ningú, i això no empanyarà tot el que hem aconseguit durant aquests 11 anys, 6 mundials, moltes victòries junts i sobretot una relació d'amistat amb tot un grup humà increïble.
Com et sents ara mateix? Perquè ahir va ser molt emotiu, després hi va haver una celebració o una mena de festa de comiat interna encara més emotiva. Mentre parlaves en anglès m'ha semblat que se t'humitejaven una mica els ulls, potser és un efecte òptic. Com et sents ara mateix sabent que aquesta tarda deixes de ser pilot del Repsol Honda?
Tens raó, hem plorat molt durant aquests dos dies, han caigut moltes llàgrimes, inclús ahir impressiona i remou l'estómac veure pues, els jefes japonesos, Alberto Puig amb llàgrimes als ulls. Això demostra tot el respecte que ens hem tingut durant tots aquests anys, però evidentment no t'enganyaré. Demà comença un nou capítol i tinc dubtes perquè tot i que ha sigut la meva decisió, i és una decisió molt valenta, però fins que no comença, fins que no tot agafi inèrcia, seguiré tenint aquests dubtes, perquè pues, deixo tota la meva gent, l'equip de la meva vida i amb l'equip que m'ha acompanyat tots els meus títols mundials.
Vols deixar clar, però, que no és un adeu, que és un a reveure, o potser a reveure?
No, bueno, potser a reveure. No hi ha res confirmant, però no tancaré mai cap porta. La relació que hem tingut amb Honda ha sigut molt especial, molt respecte i ho continuarà sent. Llavors espero i desitjo que em quedi molts anys a la meva carrera esportiva aquí a MotoGP, i això farà que bueno, sempre intenta prioritzar lo deportiu com he fet fins ara i buscar el projecte que millor em senta per intentar guanyar curses, que és el meu objectiu. Després si ho aconsegueixes no ho sé, però bueno, no em tancaré cap porta i la meva feina és donar gas a pista, que així s'obren més portes.
No sé si serà demà o dimarts, però et veurem vestit de blau cel, els colors del Gresini Ducati. Què n'esperes d'aquesta nova etapa que s'obre demà mateix?
Donaré una pista, no serà blau cel.
Ah!
No, perquè...
Exclusiva.
No, sí, exclusiva. Gràcies. Però no, o sigui, per respecte a Honda i al Repsol Honda, encara no vestiré els colors propis de l'equip, sinó que aniré, pues, amb els, com passa moltes vegades, amb els meus logos i res, això sí, és el de menys. El més important serà... A veure què tal em trobo amb la nova moto. Un altre gran canvi serà parar el box i veure cares noves, que durant 11 anys veure les mateixes i ara veure noves pues, serà una adaptació també, però estic convençut de que m'acolliran de la millor manera.
Ducati ha pràcticament arrasat aquesta temporada i des de fora es pot pensar Marc Márquez, que l'hem vist recuperat, i una Ducati, això pot ser espectacular. Tu saps que hi ha aquesta expectativa. Tu què n'has de dir?
Sí, ho sé, que hi ha l'expectativa aquesta, i no t'enganyaré, he anat a buscar la moto guanyadora. Sí, tindré la 2023 i hi haurà la 2024, però bueno, són, moltes vegades són molt similars i petites evolucions, però he anat a buscar la moto que està guanyant per respondre preguntes que tinc al meu cap, i bueno, a poc les tindré que anar responent.
Quines preguntes?
Bueno, porto dos anys sense guanyar una cursa. Soc capaç o no? Veurem. Ja tindrem la... És una moto que està guanyant curses, així que allà tindrem ja una resposta i una pregunta. Però la meva feina com a pilot, com a esportista, és evadir-se de totes aquestes expectatives i prendre'm un calma i agafar-me un bon temps.
Marc Márquez, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I molta sort en aquesta nova etapa. Gràcies també a l'Héctor Martín, durant molts anys responsable de comunicació del Repsol Honda, que ens ha ajudat moltíssim també aquesta tarda i que és a punt de començar una nova aventura professional.
Gran document, enhorabona, Quim, perquè és una conversa de les que es fan sentir, evidentment, amb un Marc Márquez deixat anar, amb un Marc Márquez còmode, amb un Marc Márquez amb ganes d'explicar-se, gràcies també a les preguntes del Quim, evidentment, del passat, del present i del futur, d'aquest futur esperançador, o que almenys també, jo crec que escoltant-lo, també, és que no enganyat ningú, jo he anat a buscar la moto guanyadora, perquè el que vol ell, un guanyador com ell, és continuar guanyant. I té conya que t'hagi dit avui, Quim, que avui sí que veia el podi possible, que avui sí que li ha sabut greu la caiguda.
A les entrevistes prèvies sempre diu que no, però vaja, això ja el coneixem de fa anys, que jo crec que està bé, d'entrada, rebaixar expectatives i si després és millor perfecte, que no fer-ho al revés, que hi ha esportistes que a vegades s'equivoquen amb el contrari, no? I vaja, aquest és l'estil Marc Márquez de sempre, però sí, avui tampoc en tenia cap dubte, eh? Després d'haver vist l'exhibició d'ahir a l'esprint, exhibició amb el rendiment d'Onda d'enguany, amb la temporada que portem, no m'ho cansaré de dir, clar, si fa 4 anys pensem que és un gran èxit cada tercer, tots plegats hauríem dit, home, no és això Marc Márquez, però tal com és la situació i tal com van ahir, i tal com era dels entrenaments, que tenia un ritme força sòlid, no per guanyar, però... No, evidentment veia el podi factible, però m'ha agradat molt com ha encaixat la rada de Martín.
Ha estat massa optimista, ha dit. Ha estat massa optimista en Martín en aquella acció.
Però és que això li ha passat moltes vegades a ell mateix. I ahir va ser ell qui va topar amb Martín i sort que no van caure. Ha tingut paraules menys amables, no he insistit en això, per Marco Bezzecchi, que han topat també a l'inici de la cursa i es veu que l'italià després ha escupit serps davant dels mitjans parlant de Marc Márquez, però en fi, si Marc tampoc ha volgut contestar, doncs per això no hi hem perdut temps i hem parlat de les coses que m'han semblat que eren les més importants en aquest moment, que és el comiat de Marc Márquez al Repsol Honda i a punt de començar una nova etapa amb el Gresini Ducati. I el que hem de tenir clar és que Marc Márquez, per una qüestió de que el contracte amb Honda s'acaba el 31 de desembre, el veurem, perquè hi haurà imatges de televisió i si no ja farem fotos i en posarem a les xarxes, però no el sentirem parlar, no farà declaracions en aquest test del dimarts, ja no, és una cosa que sol passar en aquests testos de pretemporada que són encara l'any natural anterior, no seria, per exemple, quan Valentino Rossi va provar la Ducati amb aquell canvi de Yamaha Ducati, tampoc va fer declaracions aquell dia. Doncs bé, doncs no el sentirem valorant les seves primeres impressions damunt de la Ducati, però vaja, sentirem molta gent parlant, si cal, del debut de Marc Márquez. L'únic que per sentir-lo amb ell, doncs haurem d'esperar el 2024.
Aquesta adaptació, que ell comentava la moto, i no només a la moto, sinó arribar al box i veure tot de cares noves, tot de cares desconegudes, entre cometes, no les habituals, les que porta veient una dècada al seu costat, ara haurà de canviar de cares, de maneres de fer, segurament, i adaptar-se també a aquesta nova situació. A veure com li va. A partir de dimarts ho començarem a saber, encara no del tot, però començarem a tenir algunes pistes. Gràcies, Quim. Fins ara.
Fins ara.
2:15, ja canvi l'alineació del Madrid, Dami?
Sí, ja canvi d'última hora. Ha d'entrar Rodrigo, que està tocat, i Ancelotti pretenia reservar-lo d'entrada, però Rodrigo, alineació forçosa, ja que Brahim, que era titular, té una, segons expliquen des de Cádiz, una indisposició, té vòmits, no es troba bé, i això fa doncs que Brahim no estigui en disposició de poder jugar. Cau de l'11 a última hora, quan ja havia començat a escalfar-se. Entra un Rodrigo tocat, veurem quines conseqüències té. De moment, el Madrid que surt amb Joselu i Rodrigo en punta.
A 6:45, aquest partit entre el Real Madrid i el Cádiz al Nuevo Mirandilla. Al Palau Blaugrana, Dani, el partit sembla sentenciat a favor del Barça.
Sí, guanyant de 23 i ho feia de 29... fa tan sols uns instants, però un parell de triples consecutius de Quino Colom han situat el 74-51 a 2:57 per al final del tercer quart. El Barça amb un tercer quart en què ha sortit en moda allò coet, Colo a tancar el partit. Era un triple d'Oriol Paulí, que sí, que hi va l'Oriol i el dedica. Un gironí contra el Girona, triple, 77-51. El Barça molt concentrat en aquest tercer quart.
I Pauli, que ha de tenir amics a cada banda del camp, perquè el primer triple ha estat per un costat de la pista a la dedicatòria i aquesta al costat contrari. El Barça ha sortit a que és la profunditat de plantilla. A Brines, que no havia jugat a la primera part, a Momoen un 3 de 3 amb triples, i després ja hem comentat molts cops, no, aquest intent, a vegades quan fem els partits a la penya i tot, de pujar el to físic. O sigui, que hi ha molts equips que volen intentar acostar-se al to físic dels equips Eurolliga. I avui hem vist que la diferència és brutal. El Girona juga moltes estones, amb 2-3 jugadors de tot just 1,90 m, i estem amb 34-17 en els rebots, i amb Vila Hernán Gómez, que en tot moment ha fet el que li dona la gana. Ara hem vist un aliu preciós amb De Silva penjant-se.
Bons minuts a l'Òscar, sí.
Sí, vull dir que està jugant a ple des de l'inici el Barça, perquè és que el Girona no té resposta. Estem parlant d'un Girona que és l'equip que més corre, la segona millor defensa, però tot això ho no hem vist perquè la diferència física és brutal.
Final la primera, Molló, en el partit de Noeta.
Real Societat 2, Sevilla 1. Comencem per aquí. Els punts es queden a Donostia. 25 punts de Real Societat en cinquena posició, ara mateix a 6 del quart, a 6 del Barça, al Sevilla. A la cara de desesperació de Diego Alonso ho deia tot. Ara mateix 12 punts, 15, només 4 per sobre del descens. També han expulsat en vermella directa en l'acció que han expulsat Sergio Ramos, Jesús Navas. Per tant, els últims minuts el Sevilla els ha acabat amb 9.
Déu-n'hi-do. Final mogudet, el Sevilla, que encara no ha guanyat amb Diego Alonso, té partit ara decisiu a la Champions entre setmana, veurem quan aguanta a Diego Alonso a la banqueta sevillista. On sí que tenim partit, Albert, és a Vitòria.
Sí, a 6 al Manresa, ara a 8 perquè anota el Baskonia. Baskonia 71, Baxi Manresa 63, un altre triple dels de Pedro Martínez, llàstima, no hi va, de Steinbergs. N'ha notat 11 triples al Manresa, que havia acabat el primer quart amb un 0 de 8, però des de llavors ha notat 11 triples, partit obert, encara sempre per davant el Baskonia en el marcador, fent-ho ara de 8 punts, Baskonia 71, Baxi Manresa 63.
I com tenim el Barça a la Lliga Femenina al camp de l'Atlètic de Bilbao?
De moment empatant, Atlètic Club 0, Barça 0, minut 15 de la primera part, amb molta més pilota a les de Jonathan Giraldez, però de moment sense massa oportunitats clares de gol, avui amb un 11, jo diria de circumstàncies, per les baixes, nombroses baixes que té, i també perquè hi ha jugadores com Brons o Walsh, aquí Jonathan Giraldez deixa a la banqueta.
Un altre triple de Brines, Dani.
El tercer en tres intents en aquest tercer quart, ara mateix Àlex Abrines llança d'esquenes i anota. Veu la cistella com una banyera, Àlex Abrines, amb la confiança, tota la plasticitat amb la qual executa el moviment, com s'aixeca. Ara mateix l'Àlex llançaria de qualsevol lloc i anotaria.
I dos partits seguits que la rotació entra abans Brizuela que Abrines, però dos partits seguits en què Abrines acaba sent totalment clau per acabar de guanyar el partit.
10 de 20 des de la línia 3 al Barça, un 50%.
Sí, sí. Penetrava Oriol Paulí, no ha pogut anotar, 32 per al final, més 27 al Barça, 80-53. Se'n durà un correctiu al bàsquet Girona, d'aquí del Palau Blaugrana, cauen coses a l'estudi de RAC1. Més 27 al Barça.
Mira que parlarem de la teva veu, eh?
Sí.
Com ens provoquis.
Com un tro! Minut i mig per al final del tercer quart. Home, són moltes narracions al cap de setmana. Amb la
piscina, massa calor a la piscina. Exacte. Pere Serrat ahir a Sant Andreu.
Exacte.
Tampoc oblidis que al Palau Blaugrana es fan retransmissions en manera curta, eh? Perquè ben fred, fred, aquí no fa.
Quina calor que fa, estem d'acord. Quina calor que fa. A més de... que som novembre encara, no?
Sí.
Mare de Déu. Sí, sí. Oriol Paulí penetrant davant d'ell, Georgievich. Pilota interior per Nagy, Nagy, Nagy. S'aixeca... ui, això semblava que era falta, no ho serà. Però serà pilota per al Barça. 1.9 per al final del tercer quart.
I els àrbitres avui que no tenen ganes de xiular les passes. N'hi han hagut unes quantes que no han xiulat res.
Sí, sí. El partit... vist per sentència, encara queden 10 minuts, més 25 al Barça, ha arribat a rondar els 30 punts d'avantatge davant un bàsquet Girona que avui està sent superat per l'equip blaugrana. Ara parlen alguna cosa Salva Camps i un dels àrbitres. Estan molt comunicatius els àrbitres amb els entrenadors avui.
Salva Camps porta estona protestant, sí, a la taula, no sabem ben bé què, de l'acció anterior.
A veure, challenge de Salva Camps. Per què? Per la possessió, diguem-ne. Per saber de qui és fora servei de fons. No, diu com una acció...
El gest és com una acció
anterior, no? Doncs no sé què és el que revisaran, eh?
A veure si ens ho aclareix la realització televisiva. Sí. Salva Camps ben emprenyat d'una decisió, com diu el Colo, anterior, on ha mostrat que no estava conforme amb el que li explicava l'àrbitre. I jo crec que ara ja ha anat una mica... de dir, doncs vinga, ara et demano aquesta revisió. M'ha semblat com una mica una reacció de... em vols fer cabrejar? Doncs mira, ara una revisió que et demano.
Ja. Yeah.
A veure què demana.
Nosaltres no ho podem veure.
Estic veient la repetició, però sí. No sé ben bé què... Potser... No.
No hi ha, diguem, el motiu escrit, en el no. Cairon, per així dir-ho. No és com Euroliga, llavors.
Ara ens anem cap a l'altra zona de l'atac. Anàvem a la cistella del Barça i ara anem cap a la cistella del Girona.
Doncs noi, Nagy feia com un gest de dir, home, ara això...
Va endavant i enrere la imatge, càmera ràpida, sembla sí. Això més de dibuixos animats o de cine mut que no pas d'un instant sí. Replay. No estan trobant l'acció, jo crec, ben bé, perquè yeah. Van amunt i avall buscant l'acció.
Doncs noi... Però llavors, o sigui, no se sap exactament ni què estem revisant, eh? No ho sabem.
No, no.
Val. Salva Camps està assegut, Roger Grimau dempeus, Salva Camps s'ho mira, la gent xiula, perquè suposo que, imaginem que està veient el mateix que vosaltres, perquè nosaltres no ho veiem, i espera que esperaràs. La gent com dient, noi, què és diumenge? S'ha de recollir d'hora, la gent.
Sí?
Sí. Va. No, diumenge també, mare de Déu.
No, això tu, que ets jove.
Quin professional. Ai, sí. 56.7 per al final del tercer quart. Mira, serà
re,
pilota pel Barça. És que clar, és que no serà re, perquè no, és que ni sabem que revisaven ni que no revisaven. En tot cas, mira, sobre la botzina Darío Brizuela, que també està de dolç, com Àlex Abrines, li pren el relleu en el tir exterior, anota el basc, 82-55.
No li queda en challenge al bàsquet Girona després d'aquest perdut.
46.9 per al final del tercer quart. Se li farà llarg aquest partit al bàsquet Girona. Aquests últims 10 minuts haurà de ser de rotació dels menys habituals perquè el Barça té lligada la victòria. Markel Brown, pilota interior cap a Eric Vila. Opa, una altra tap d'Òscar de Silva. Porta alguns, jo crec que en deu portar...
Tercer
tap d'Òscar de Silva, eh? I tots ells molt espectaculars. Molts de...
I el pobre Eric Vila és el que se'ls
sí, se'ls està menjant. Sí, sí. Eric Vila ara sortint de bloqueig cap a Quino Colom. Colom en Georgievich bloquejant Colom des del triple. Quino un altre. Ara no hi va. Rebot poderós de James Nagy. Ai, que surt ell mateix votant, clar. La perd Markel Brown. La recupera Markel Brown des del triple. No hi va. Ui. Quina pedrada de Markel Brown. Ara pilota. Doncs i la intentava recuperar Markel Brown després de protagonitzar un dels pitjors llançaments del partit. Serà la última possessió per al Barça. No sé si hi ha un mini decalatge o no, ni tan sols això. Possessió per Oriol Paulí, votant amb Quino Colom. Compte, amb Darío Brizuela, a punt de perdre-la. 10 segons, 9 segons, 8 segons, el basc. Darío, surt Jordi mig al flaix. El basc segueix votant. Oi, que bé, Darío! Que bé, Darío Brizuela, llançarà Susinskas des de casa seva. No anota, acaba el tercer quart al Palau Blaugrana. Que bé ho ha fet Darío Brizuela, avui amb uns nivells de confiança altíssims, per situar el 84è punt del Barça. Barça 84, Girona 55, tova de l'equip de Roger Grimau.
S'abraçava mig de somriures amb Willy Hernán Gómez, l'home somrient de la plantilla del Barça. Brizuela, que es mirava la mà, com de dir, avui aquest canell està funcionant molt i molt bé. Tenim partit o no tenim partit a Vitoria, Albert?
Se li ha complicat el Manresa, que perd 11, 77 a 66, queden 6 minuts pel final, però clar, que quan jugues a la pista al Baskonia has d'aprofitar les oportunitats. I Valtonen ha tingut dos tirs lliures per situar el Manresa a només 3 punts. Ha fallat els dos tirs lliures i Baskonia ha encadenat dos triples. Hem passat del possible menys 3 pel Manresa al menys 11, que ara mateix reflecteix el marcador, 77 a 66. No està sentenciat, però evidentment aquests 11 punts fan mal. Pedro Martínez ha demanat temps mort. Queden 6 minuts, 4 segons.
Està en tir lliure, Manresa, 5 de 14. Uf. 5 de 14, el West Arena. En aquest percentatge és complicat guanyar un partit de bàsquet al nivell com és un partit al West Arena. 6 i 2 quarts de 7, va, una pausa ràpida i tornem.
Superesports amb Xavi Puig.
Aquest és el Mario, entrenant-ho com sempre. Té una mitjana de 20,6 punts, 5 rebots i 8 assistències.
Crec que no em deixo res. Ah, sí, van cadira de rodes. Però això, a qui li importa? En l'esport, que el que importa, importi. Consell Superior d'Esports. Campanya finançada per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. Govern d'Espanya.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Nuevas aperturas en Igualada y Palafolls y 12 centros en Barcelona. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Vols saber quins beneficis aporta la IA a la teva empresa? El dijous 30 de novembre a Barcelona, La Vanguardia i Pimec organitzen Pimes Connect, jornada sobre els usos de la intel·ligència artificial a les pimes, en la qual podràs escoltar experts en la matèria i resoldre dubtes. Si hi vols assistir, inscriu-t'hi a pimec.org amb el patrocini de Banc Sabadell i Telefònica.
Sent l'emoció de la carretera amb Motor Múnic i Motor Múnic Cadí. Aprofita aquests dies màgics per uns descomptes increïbles i més que màgics en tota la gamma de BMW i Mini. Vine a un dels nostres concessionaris abans de final d'any a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Vilanova i la Geltrú, Manresa i Vic. El viatge dels teus somnis comença aquí.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 presenta La Píndola de Salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de La Píndola de Salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
Sisplau, va, aneu a taula, tu, que l'escudella és a punt.
Quina meravella, Basté, quina meravella, ole, aquesta pilota. Oi, quins gol, eh?
Qui portava els torrons?
Una amiga molt especial que he convidat, espero que no us importi. Mira, ja ha arribat.
Bones festes! Ja és aquí la dolçó! Hombre, Angelines!
Va, tu, que això refreda. Angelines, tu seus aquí.
Marc, va, posa una mica de cava i brindem, no?
Ai, sí, fem un selfie, va!
Va, brindem!
Salut!
Bones festes!
Bones festes!
Bones festes!
Aquestes festes, RAC 1. RAC 1, tots som 1.
I 6:45 de la tarda, Superesports RAC1 fins a les 11, amb un partit sentenciat de bàsquet al Palau Blaugrana favorable al Barça contra el bàsquet Girona, i el de Vitòria ho sembla, però es resisteix encara el màxim Manresa, que estigui del tot sentenciat. Albert.
Sí, però nota una altra vegada Baskonia, obre 13 punts la diferència, 79-66, queden 5 minuts, té complicat, hauria de notar molt i que Baskonia fallés, però bé, encara hi ha una petita esperança que el Manresa ho pugui competir en aquests últims minuts.
Cantem els dos finals de segona, Molló.
Sí, partits que han finalitzat fa uns instants en aquesta segona divisió. Mirandés 2, Oviedo 1 i Els 2 a Morevieta 0, a punt d'arrencar l'Heliodoro, el Tenerife, Cartagena.
I a la Lliga Femenina, com tenim el partit del Barça?
El 27 de la primera part, de moment molta possessió, però no hi ha gols, Atlètic Club 0, Barça 0.
Bona ovació s'emporta Brines del Palau, Dani.
Noamba acaba de batre un rècord històric, perquè s'ha situat en el podi del tercer màxim triplista de la història del Barça. I em sembla una dada molt significativa. Per darrere només, d'un tal... Ai?
No, va, a veure si els encertem. Anava a preguntar bé al Damià.
Ah,
espera.
Val.
Damià, va. Per darrere, Brines, de dos màxims triplistes de la història del Barça.
Vinga, comencem amb la segona plaça.
Segona posició. Espera, que no et sentim, Damià, no li feu boicot al Damià. Ara sí.
Estava pensant molt.
No, entenc que no sé, diré Epi Navarro, no?
Bo, Sibilio?
A Sibilio.
No, Epi Navarro.
Epi Navarro. Epi Navarro, no?
O sigui, okay. Sí, l'ha clavat a la primera, el Damià.
Navarro, molta diferència.
Navarro, no?
Sí, diguem que i li falta poquet per a Navarro.
És un podi desigualat. Navarro són... Començo per baix. Sí. Abrines, 408 triples. Hòstia. El segon Epi amb 627. I el primer Navarro amb 1.179.
Ostres.
No crec que l'agafi.
És a dir, no. Navarro n'ha fotut 3 vegades més que Abrines.
I Sibilio no ho tens, no?
No. No.
Clar, perquè va marxar que... Vitoria, no?
Sí, no, però a més s'ha de dir que hem de tenir en compte amb aquestes classificacions sempre que el nombre de triples que es tiren ara multiplica per 3, per 4 i per 5 el que es tirava fa 20-30 anys.
Això per un
llavors,
costat.
Fins i tot els grans tiradors estan amb xifres molt inferiors al que ara són els tiradors.
I la gran injustícia de l'apartat estadístic del bàsquet, que en l'era pre-ACB no es recullen estadístiques i molts dels llançaments, entre que no hi havia triple i que no hi ha estadístiques, doncs a Epi, a Sibilio i companyia no se li recullen tirs que van fer en la seva vida esportiva, per dir-ho així.
Però en el cas dels triples sí que, com que neix ja en ACB el triple, sí que hi són tots, no?
Hi són tots, clar. Però segurament...
Altres estadístiques no.
Clar, però segurament Epi, Sibilio, etc. van fer punts des de la distància triple, no?, que no se li van comptar.
Això es podria recuperar un dia, al Jové, que li agrada recuperar coses històriques, que anés veient tots els partits i fent el semicercle, tots, no? A veure si és des de la línia 3 o no.
Hauria d'anar a les Roces perquè li tiressin les línies al bar.
A veure si ho està llançant des d'aquí o no. A tot això ha començat el partit del Madrid, Cádiz-Madrid, el nou Mirandilla, primers segons. Recordem l'11 del Madrid, que ha hagut aquest canvi d'última hora, Dami.
Sí, el Madrid jugant amb Lunin, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Kroos, Modric, Fede Valverde, Bellingham, Rodrigo i Joselu, encara tenia aquí apuntat Brahim, que recordem que ha caigut de l'11 per unes molèsties estomacals, s'ha sentit indisposat i ha entrat un tocat Rodrigo. Recordem el Madrid sense Courtois, Kepa, està jugant amb el seu teòric tercer porter, Camavinga, Militao, Tchouaméni, Vinícius, Arda Güler, 8 baixes pel conjunt madridista. El Cádiz, que no guanya des de l'1 de setembre, l'equip de Sergio González va guanyar el Villarreal 3-1 al seu camp l'1 de setembre, des d'aleshores 8 partits, 3 empats, 5 derrotes, jugant amb Ledesma a la porteria, Zaldúa, Fali, Víctor Chus, exmadridista Javi Hernández, amb Robert Navarro, Rubén Alcaraz, Àlex Fernández, Lucas Pires al mig del camp, Cris Ramos i Roger Martí a la punta de l'atac, 1 minut 20 segons, el Madrid ja remenant la Puig en aquests primers instants a partir del nou Mirandilla.
Amb el Damià López i també ens acompanya a l'estudi de RAC1, el Freddy Mercury de les zones.
Palau Sant Jordi.
I així està avui. Hola, Albert Bermúdez, bona tarda.
Hola, com estem? Forçaré perquè es noti que tinc una mica de veu encara.
Una de les veus de la Kings League, que hi vivia una gran festa al Palau Sant Jordi. Com se sent un sent Freddy Mercury?
A mi em van dir, fes temps perquè estem canviant els dos que estan tocant. Fes temps. I anaven dient, aguanta, aguanta. I al moment que dic, és que no sé ni què més fer, vaig dir, què coi, ara m'aguantareu. I vaig fer-me un Freddy Mercury.
Però que xulo, no? Que la gent respongués i faci que ningú no contesta.
Em vaig sentir...
Com el siga-saga del Guardiola, des del balcó de Sant Jaume.
Hauria sigut bastant difícil, però home, esperava una resposta. I la veritat que sentir-te una mica semideu en aquest sentit és bastant divertit.
Sí, anava sense samarreta de tirants, no?
Exacte.
Com en Freddy.
Anava ben vestit.
Anaves ben equipat. I avui, doncs, això s'acaba pagant, evidentment. Hòstia,
va ser cridar durant ben bé 7 hores.
Però bé, és una hora i mitja per aguantar d'aquest Cádiz Real Madrid.
Home, i tantíssim.
Vols narrar?
Vols que narri?
Potser millor que... No és el millor dia, segurament. El Manresa, que està dins o no està dins del partit, Albert?
No, està molt complicat. S'ha situat a 11 punts, ha arribat a perdre 14 fa 30 segons, però clar, és que queden 2 minuts per acabar el partit. Vull dir que jo no li donaria cap esperança. 87-76, queden 2 minuts 2 segons per arribar al final del partit.
No hem vist el jugador del planter, no, Dani? Encara al Palau o sí? Li ha donat minuts Grimau.
No. Si no m'equivoco, no, Casparas Jacuzzonis, oi?
Sí.
No l'hem vist, no. De fet, l'altre dia era la primera convocatòria al Pionir i encara no ha jugat. Vaja, jo crec que, no?, en els últims minuts podria ser una ocasió perfectament plausible perquè ho jugués.
ja, home, de 30, de 17 anys. Potser sí, sí, vol premiar d'alguna manera, doncs seria una bona oportunitat perquè tingués alguns, alguns minutets avui al Palau Blaugrana. Com són els primers minuts a Cádiz, Dami?
Intenta dominar el Madrid, intenta instal·lar-se en camp contrari amb la pilota controlada i el Cádiz busca sortir ràpidament per no haver de construir massa amb la possessió de la pilota. És Mendy, compta Bellingham, Bellingham amb presència potent a l'àrea, intentava combinar amb Mendy, que crec que li pot haver fet falta d'atac a Fali, ha salvat Conan Ledesma i serà possessió per un Cádiz que és el pitjor equip de la Lliga en possessió de pilota, només un 39% en els partits, pateix molt quan ha de tenir la pilota, esperarà molt al darrere el Madrid, que tindrà molta, molta pilota, haurà de tenir també moltíssima paciència, i el Cádiz el que tindrà en el partit és alguna oportunitat en alguna acció a pilota aturada i buscar i aprofitar la velocitat dels seus millors jugadors a la contra en velocitat.
La victòria del Cádiz al Carranza, temporada 90-91, contra el Real Madrid. N'hi ha 3 a la història, l'última és de l'any 91.
Aquell any també van guanyar el Barça, 4-0.
I tota la sensació que seguirem sumant anys, eh?
S'ha de dir, però, que només hi ha 4 partits al segle XXI, eh? Vull dir que el Cádiz també ha estat molts anys que no ha estat a primera divisió.
I sorprenent que Valverde vist groga al minut 3,
sí,
per un cop a la cara que... Bé. Sí, es podia ensenyar, però m'ha sorprès que al minut 3 ja vegi la groga.
Un cop al Caraz. Compte que ha recuperat el Madrid, el Cádiz ha estat desordenat. Condueix la contra Bellingham a l'esquerra cap a Rodrigo, que ha sortit amb ganes. Rodrigo pot xutar amb l'esquerra, el xut creuat, Ledesma. Atrapa Ledesma, ja estava atent amb la canya a punt Joselu, per si se li escapava la pilota a Jeremías Ledesma, a l'argentí. Ha sortit amb moltes ganes i amb, diguem, amb molta energia, Rodrigo, que està jugant des de l'esquerra, fent de Vinícius, perquè ens entenguem, encarant els seus defensors, de moment el millor Rodrigo, que ha intentat acabar aquest contraatac. El Cádiz ha d'ordenar-se molt perquè aquestes pèrdues estan originant contraatacs, i és el que seria imperdonable pel Cádiz, és que el Madrid li marqui avui a la contra.
Tenim gol del Barça femení, Atlètic Club 0 Barça 1 al 35 de la primera part, amb una acció des de la banda dreta, centrada de Graham Hansen, i entre Marta Torrejón i... Sí, és Marta Torrejón. Tenia dubtes de ser en pròpia porta, però no. S'havia incorporat a l'atac. La capitana del Barça posa la punta del peu dret per marcar el primer. Atlètic Club 0, Barça 1, minut 35 en aquest partit en què entre baixes i jugadores que reserva, que abans parlava de Brons, de Wolves, també Aitana no està jugant, és a la banqueta, doncs realment presenta un 11 pràcticament bé, podríem dir, Jonathan Giraldez. Tot i això, 0-1 al minut 36.
Aquesta sí que és una defensa mànima de la davantera, sí. Marta Torrejón, avui un gol més a afegir en aquesta llarga llista de gols, ara que ha superat els 400 partits ja com a blaugrana. Queixava Roger Martí a terra, Dami.
Sí, per una falta que li ha fet a la frontal en una pugna amb Nacho, ha arribat tard el, avui central madridista, i ara hi ha una falta perillosa a la frontal de l'àrea, escuradeta
a la dreta. Bona llesca, aquí, per fotre-li.
El jugador català, ex del Girona.
Són d'aquestes poques oportunitats que tindrà el Cádiz segurament, i aquesta és bastant bona, és una bona falta. Vull dir, si hi hagués Courtois a la porteria potser et diria és igual, però calla.
Més per un esquerrà potser, no?
Sí, aviam, la falta, ui, ha volat Lunin, la pilota que ha sortit desviada, Javi Hernández, del xut, ha sortit desviada per damunt de la porteria de Lunin. El lateral esquerre del Cádiz ho ha provat amb la cama esquerra, jo crec que efectivament que tothom s'esperava el xut de Rubén Alcaraz, però ha estat finalment Javi Hernández amb cama esquerra que ha provat de sorprendre l'Unin, que de tota manera ha reaccionat ràpid l'ucraïnès.
Comença a ser sagnant el marcador del Palau, Dani.
Per primera vegada aquesta temporada l'ACB arriba als 100 punts al Barça, però és que en du 107. Espera't un moment, encara Paulo i llança el triple, no hi va. 107 i encara falten 3 minuts, Guanyant de 36 punts al Barça, ara 30... No, 36, perquè Sergi Martínez falla l'entrada, però són 107 punts, es pot anar una anotació altíssima, col el Barça.
I no oblidem que...
Oh! I ara esmaixada de Jabari Parker per situar el 109-71.
No oblidem que el Girona arribava aquí com a segona millor defensa de la Lliga, i avui li estan ploent per tot arreu, inferior físicament, també amb els triples, ara fallar, però estàvem 14-24 al Barça, fins tot Joao Parra, que el noi no li sortia res, ara n'ha fet dos de seguits. El partit correctiu dur, I ara sí que sortirà.
Si és que té un ull, si és que té un ull, Xavi Puig. Debuta Kasparas Jakučionis amb el dorsal 43, 17 anyets. No sé què fèieu vosaltres amb 17 anys, però aquest nano ara mateix està debutant al bàsquet professional. Base lituà, entra a la convocatòria per la lesió de l'altra base lituà de l'equip, en aquest cas de ple dret del primer equip, com és Rokas Jokubaitis, debutant, per tant, Kasparas Jakučionis ja en pilota.
No és debutant, eh?
No és debutant?
No, va jugar a Granada uns minutets.
Ah, val. Doncs mira.
Serà el tercer més jove.
Doncs ara tot l'espit se m'ha anat a...
Era mal com se l'ha deixat. Perquè...
Sí.
Ara ho tallarem, això, Dani, tranquil.
Gràcies.
Debut a casa, no?
El podcast no sortirà.
Sí, això sí.
Debut a casa. Ah, l'Eurolliga. Sí que entrava com a primera convocatòria.
Sí.
Veus? Com m'intento excusar, davant de l'error.
Ben provat.
2-18 per al final, 109-71, tirs lliures per Billy Hernán Gómez.
I avisava Salva Camps de la dificultat de guanyar el Palau Blaugrana. Ell deia, són 4 derrotes en 2 anys. La veritat és que aquest fase regular, el Barça no perd en ACB des de l'abril del 22. És a dir, que ja és més tota la temporada sencera la passada i el que portem d'aquesta. Vull dir, perquè també els aficionats del Girona es faci una idea de que no és gens fàcil venir aquí i guanyar.
El que haurem de mirar és registre d'anotació, perquè clar, són 110 punts ja.
I que en 2 minuts, 18. Sí. Vèiem un gest de Brines a la banqueta fent aquell gest de pagar amb el puny, picar-se el palmell. Sí. I sí. Que no hi hagi alguna... No ho sé, estic especulant absolutament, però alguna jugada de vestidor que si superen els 100 punts hi ha algun sopar o algun dinar pagat per part del cos tècnic, no sé, és una cosa potser de preguntar si tens a bé de fer-ho, Dani, potser t'engeguen i vol dir alguna cosa que no volem saber o que no caldria saber, però hem vist un gest de Brines allò fent el gest de apagar, tocarà apagar.
Si tu em dius que jo pregunti alguna cosa, jo la preguntaré, Xavi Puig. I el risc em serà igual.
El moc, digue-li que és per mi, si te'l foten. Final de victòria, Albert.
Sí, ha perdut el Baxi Manresa. Baskonia 94, Baxi Manresa 86. Ho ha lluitat l'equip de Pedro Martínez, sempre per darrere del marcador. Però amb alguna opció en el darrer quart, se li ha escapat. Però Baskonia i Manresa queden amb 6 victòries i 5 derrotes. Per cert, el millor jugador del partit, el màxim anotador, Chima Moneke, 23 punts, de contra el seu ex-equip. Avui no ha perdonat, extra motivat. El jugador amb més punts avui en aquest Baskonia 94, Baxi Manresa 86.
Com la remena el Cádiz, Dami.
Sí, i ocasions, hi ha una centrada des de l'esquerra que ha rematat el davanter justament gadità Cris Ramos. La seva rematada de cap ha sortit desviada per molt poc, però el conjunt andalús és qui està tenint el domini, efectivament. Mira, ara hi ha la centrada de l'ex de la Real, Zaldúa, se'n va passada, aviam si Lucas Pires, el brasiler, la pot salvar, efectivament, i el Madrid, doncs, que ara porta una estona veient-les venir, esperant poder tenir alguna sortida al darrere, però compte la rematada de cap de Robert Navarro a mans de Lunin. Ho està passant malament al Madrid. Ara és veritat que té sortida a la contra, però el Cádiz l'està tenint i està acabant les jugades. Ara, imprecisió de Kroos, doncs no està Albert fi al Madrid,
ni gens ni mica.
Ni arriba fàcil i a sobre el rival sí que li està arribant bé.
Portem dues rematades de cap del Cádiz que ben bé ja podrien anar 1-0. Això el que vol dir és que el gol del Madrid està més a prop.
Té, però valent el Cádiz, aquí tocant-la, com diu el Dami, equip amb molt poca possessió a la Lliga i ara sembla que la vulgui tenir molta estona.
Suposo que intenten fer sang, són conscients que el Madrid doncs no està precisament amb tots els seus efectius, tot i així tenen un 11 més que decent, però de moment no acaba de rotllar aquest Madrid, almenys d'entrada.
Un penal a Goodison Park, a Colo, anem, Mollom.
A favor del United. L'ha revisat el VAR, a més, suposa la segona groga de Young, per tant, ha expulsat el jugador de l'Everton, i va Marcus Rashford al partit, al primer quart d'hora de la segona part, i gol. Gol del United al segon, Everton 0, Manchester United 2. Rashford.
A mi d'una victòria que l'aproparia en aquesta zona Champions.
Compte, Rodrigo, gol. Acaba de marcar Rodrigo, que havia sortit com un coet en el partit. Aquí veiem Carleto Ancelotti, que ara mastega el xiclet ja amb més tranquil·litat després que el seu equip s'hagi avançat al marcador. La jugada de Rodrigo, que cada cop que a mida que anava progressant anava fent millor pinta per ell,
controla Rodrigo, es fa un espai fins que al final ja xuta totalment sol, amb la dreta canonada a l'escaire d'un Ledesma que no pot fer pràcticament res. Avui letal la combinació entre Bellingham i Rodrigo, però el cert és que amb certa passivitat s'afavoreix d'un rebot i al final se'n va cap a la frontal. Meravellós Rodrigo, sempre que el Madrid té baixes al final sempre queda Rodrigo. Com l'ha ajustat, golaç de Rodrigo 0-1.
Gran definició, no havia de jugar, doncs mira, ha jugat i de moment avança el Madrid en el marcador.
És boníssim, Rodrigo, però mira, d'una banda em penjo la medalleta
que arribaria el gol del Madrid.
És que és una pel·lícula que hem vist tantes vegades, tantes vegades, ja hi tornem a ser. És que és el dia de la marmota.
Sí, i aquí és veritat que els defenses del Cádiz estan tous, però clar, el problema és que Rodrigo rep dins l'àrea, i clar, dins l'àrea
no el pots tocar.
Clar, és que pots arriscar fins un cert punt. Jo crec que el problema és que arriben amb massa facilitat la pilota a l'àrea a Rodrigo.
Sí, Bellingham li anava a treure la pilota, però Rodrigo ha dit, no, calla, que continuï jo la conducció i patapam, cap a dins. S'acaba el partit al Palau, Dani.
Sí, amb notícies, 115-78, tova del Barça, però amb triple de Joe Cuccionis contra Taulell des de la part central, però ara el Colo m'ensenyava una crònica que deia que en el debut, en aquell partit a Granada amb 16 anys, va debutar amb un triple Taulell. És a dir, avui ha notat triple Taulell i en el seu primer partit, segons regen aquestes cròniques, ja va debutar amb un triple Taulell. Per tant, així acaba el partit amb aquesta dada curiosa, en tot cas, pallissa monumental del Barça, 115-78 contra el Bàsquet Girona.
El Barça sense història, aquesta nova victòria, continua invicta al Palau, 8 victòries, 3 derrotes en aquesta Lliga, el Bàsquet Girona amb 6 victòries i 5 derrotes, un balanç magnífic en les 11 primeres jornades. Evidentment a ningú no li agrada perdre de 40 com ha fet avui el Bàsquet Girona, i de ben segur que això també marxa una reflexió per part de Salva Camps. Com ho remates, Colom?
Que la diferència ha estat enorme, però és la diferència que veiem molts cops amb els equips Euroliga quan s'hi posen, perquè a vegades a la CB van amb una marxa menys, i és que no hi ha hagut partit des de l'inici perquè s'ha vist que la diferència física era brutal, i hem mirat, però estem lluny encara dels rècords anotadors del Barça, perquè hem trobat un partit amb 147 punts i 9 triples de Chicho Sevilla, que parlàvem abans, contra el Bilbao.
147 però, punts?
Sí, sí. 147 a 106.
N'hi ha uns quants de 130, també.
Sí, sí. Altres temps.
Del Caja Bilbao, devia ser, no?
Sí, sí, sí.
I contra aquest, què, diu?
Caja Bilbao.
El Caja Bilbao,
sí,
el Caja Bilbao, de Copic, sí, 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 però... Copiqui, de Balillo, tota, sí, Darren Lockhart, tota aquella gent, sí. El Caja Bilbao.
Exacte. Sí, 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 sí.
147 punts, déu-n'hi-do. Amb Chicho Sevilla, que no és a la llista de màxims triplistes del Barça, entre els tres primers, com a mínim el top 3, on hi avui hi ha entrat Àlex Abrines. Colo, gràcies, fins la propera.
Fins la pròxima.
Dani, sentim protagonista d'aquí una estona. Fins ara.
Fins ara.
En tenis tenim ja el primer punt de la final de la Davis entre Itàlia i Austràlia, decidit a favor d'aquí, Albert.
Itàlia ha guanyat el partit Arnaldi en 3-7 sobre Popirin. Per tant, en el segon punt... la pot tenir Itàlia, té matchball Itàlia, aquest Sinner de Miñaur, ara llegia que...
Bon partit,
sí, que des del 1976 que no guanya la Davis, ho apuntava el Toni Padilla, per tant, a veure, si haguessis d'apostar per Sinner o de Miñaur, en principi, Sinner seria favorit, tot i que de Miñaur és un tenista que, sobretot en els últims mesos de competició, ho està fent molt bé. Veurem també que porta molta càrrega de partit Sinner, que té l'opció, tindrà matchball en aquest Sinner de Miñaur per donar una nova Copa Davis a Itàlia. De moment, 1-0 pels italians contra Austràlia.
Sí, de fet, seria tot just la segona Copa Davis per Itàlia. Té finals, em sembla que fins a 6 finals o 6 subcampionats, però avui seria tot just la segona. A veure si Sinner, que ja es va carregar Djokovic en l'eliminatòria contra Sèrbia en aquesta Copa Davis, avui encara és més heroi guanyant aquest segon punt i la Copa Davis per Itàlia. 0-1 guanya el Madrid, el 18 de la primera, el nuevo Mirandilla, Dami.
Sí, el gol de Rodrigo, que ha estabilitzat molt el conjunt d'Ancelotti, que ho estava passant francament malament. El Cádiz estava i està remenant la pilota amb bones arribades, no rendeix l'equip de Sergio González, però ja sabem el que passa. L'Albert Bermúdez ja ho havia anunciat, és una pel·lícula que hem vist moltíssimes vegades. El Madrid és un equip molt pacient, que sap gestionar totes les sensacions de dificultat, ja pot tenir totes les baixes que vulguis. Ara veiem com Rodrigo s'afavoreix, els veu afavorit d'un rebot amb sotana inclosa.
Clar, és que...
amb sotana inclosa aquí, Albert,
Sí, sí. La sort que ha tingut també Rodrigo.
Digue-n'hi sort, però al final és un golaç i el que voldria destacar d'aquest gol ja no és tant el rebot, que també, però és que és l'execució, és una passada. Rodrigo apareix sempre quan no hi ha ningú més. O sigui, hi ha molts partits en què es pot passar estona sense aparèixer, però a mi m'agrada més Rodrigo que Vinícius.
Sí, avui Rodrigo se'l veu molt motivat, em fa la sensació. Hi ha moltes baixes, aquí sóc jo per fer una passa endavant i per liderar aquest equip. Moltes vegades se l'havia acusat o saltillava de jugador de complement dels Benzema Vinícius, però que li faltava aquest punt de lideratge. Avui està demostrant que pot ser la bandera de l'atac del Madrid si fa falta.
Sí, però i tot i així el Madrid està tirant pilotes, està refusant el no-res, està jugant bastant malament. Em sembla que aquesta és la primera possessió llarga que estan tenint ara mateix, i el Cádiz, si tingués una mica de gol, segurament podrien anar 2-1.
De fet, amb el panorama que té el Madrid i ells que diríem que no s'hi miren gaire tampoc en si el futbol és més o menys, el Madrid ara li ve, jo crec, fins al Nadal. Sí. Un exercici de supervivència, de treure marcadors favorables, té un calendari més o menys assequible per arribar al Nadal, veurem si segon o primer, i després anar recuperant jugadors.
Bona
perquè
victòria.
Ara el panorama del Madrid és que té moltes baixes, i sí, de molt pes.
Sí, però tot i així és una plantilla amplíssima, i això fa que no notin tant una baixa com sí que ho nota el Barça.
Que si avui juguessis contra la Real Societat, contra el, no sé, contra un equip del top 10 de la Lliga, potser seria diferent.
La setmana que ve té Granada al Bernabéu.
Al final, que però és una plantilla tan ben feta, la del Madrid, sincerament. Sí, perquè tens un mar de baixes, sí, sí. I tot i així...
No, i tens un equip ultracompetitiu.
Ho tens tot doblat i gairebé triplicat.
Sí, però la posada en escena del partit d'avui... O sigui,
és fastigosa.
Kroos i Modric...
Però és igual.
Bé,
però ja estan guanyant, no sé com s'ho foten.
Sí, sí, sí.
I com però ells, l'estil... els empixa.
Sí.
Doncs això. És que al final és una història de la que ja fa uns anys que ens hem de resignar, diguéssim. A més, el Madrid és dels que de sobte té 10 minuts en què juguen i com avions... no perden una sola pilota, enganxen el rival i saben triar molt bé en quin moment han de jugar bé, en quins són els moments en què poden fer mal. És un equip que sap polurar molt la sang, i què vols que t'hi digui, fins i tot arriba un punt en què preferiria que els meus sapiguessin triar molt millor aquests moments.
Mira, les teves, si és que són aquestes, arriben al descans el partit a l'Ezama del Barça contra Bilbao, sí. Atleti de Bilbao.
Guanyant 0-1. Ha tingut una altra de Clara Marta Torrejón per fer doplet, però de moment Atlètic Club 0, Barça 1, amb gol de la capitana blaurana Marta Torrejón en aquesta primera part, al Barça superior, però moltes baixes, amb la majoria de suplents, doncs està costant més traduir aquest domini en gols.
I va Rodrigo en espais, buscava una passada en sotana sobre Alcaraz, però el cert és que l'inici de la jugada, una vegada més, de Jude Bellingham, que ha iniciat amb molta potència. Quan la replega Bellingham entre línies, és molt difícil d'aturar, i ràpidament el que ha fet Bellingham és controlar, aixecar el cap i buscar el de sempre a Rodrigo, que avui està sent el far del conjunt madridista. Un Madrid que efectivament rep el Nàpols aquesta setmana, després rep el Granada en ple sorteig de l'Eurocopa dissabte que ve, i després el camp del Betis.
Una cosa que té preocupat a Damià López, que haurà de tenir mirada estràbica la setmana que ve.
Serà apassionant,
amb els sorteig de l'Eurocopa i amb aquest Real Madrid-Granada, que coincidiran.
Potser el tram final del sorteig ja et pots centrar en el sorteig.
Perquè serà llarg, vols dir?
Bé, serà llarg, i que el Madrid contra la casa contra el Granada...
Ah, bé, hi haurà entrenador nou a Granada,
Sí. Sí. No el coneixen ni a casa seva.
No, a l'hora de dinar.
Tenim descans a Itàlia, Roma 1, Udinese 0, gol de Gianluca Mancini. Hem vist Mourinho protestant molt a l'àrbitre, cosa estranya en el tècnic portuguès.
No entiendo.
Ja.
No entiendo. El escándalo.
De tant cridar te la deu així una mica,
El escándalo. Son 13 errores de l'àrbitre. El mío, uno solo. Es la voz.
Compte
el
resto es todo perfecto. Pilota llarga per Rodrigo, surt l'Edesma, controla amb el pit... en segona instància amb la cama, i compte que no hi hagi una pèrdua aquí. Ui, ara s'ha passat cap al Caràs, no hi ha porter.
Quina pedra
sí que
li ha llançat, mare meva.
Sí, estava d'esquena al joc, al Caràs. Una recuperació al Madrid hauria pogut originar un gol sense porter.
L'àrea rival, si no sap què fer, o fora de banda. És que...
No, però és que era una passada fàcil.
Ara el Cádiz s'està desordenant, està jugant molt més imprecís. Veiem Sergio González, que intenta que el joc posicional del seu equip tingui cert sentit. Veiem Lucas Pires, fa un canvi molt bo cap a Zaldúa, a punt d'arribar aquesta centrada de primera cap a Cris Ramos. Malament ara aquí Modric, intentant treure-la. Bona recuperació de Robert Navarro, jugant cap a Àlex Fernández, al 8 del Cádiz, a la dreta cap a Zaldúa, amb mal control. Serà servei de banda pel Madrid. A poc s'està diluint el Cádiz en totes les facetes del joc, en la pressió, en el joc de posició, i el Madrid, que es va sentint més còmode, i a sobre el marcador l'afavoreix.
Són germans, no? Àlex i Nacho, Dami?
Sí.
Sí.
Àlex Fernández i Nacho Fernández.
Doncs mira, avui un dels dos acabarà disgustat.
Sí, sabem, segurament serà el de sempre.
No juguen, no estan jugant tan allunyats, en el terreny de joc.
No, no.
Hi ha corna. Corna favorable al Cádiz. No ho diem amb molta passió, no el confiem molt.
És un goita.
En aquest corna.
Ves.
Però més a prop del 0-2 que el 1-1, no?
Mai saps. No sé que ho digui Bermúdez, que abans realment...
No, Bermúdez, ja directament.
Ha triat un minut en marca.
El 0-2, el 43.
Ah, sí?
Tranquil, que dimecres no comentarà el Madrid-Nàpols. No, per això que ha passat ara, òbviament.
Contra la central del Cádiz, allà ens hi pot controlar Roger Martí. Deixa-la enrere, la demanava Àlex Fernández. Alcaraz cap a Fali. Ui, Fali, la centrada horrorosa. És que anava, és que anava el, sense cap mena d'intenció, fàcil per l'únic.
Veus el control i dius, és que...
No, és que semblava allò que estàs entrenant al porter, que li fas llançades i centrades així toves, doncs igual.
Què voleu, amb l'esquerra? Si hi ha davanters que no saben centrar amb la cama dolenta.
És aquesta centrada, si la remata un davanter, no li pot donar cap impuls.
És la seva especialitat, tampoc.
No, és lo seu.
Per cert, l'Everton està atacant força, Goodison Park, Everton 0, Manchester United 2, 22 de la segona, però no ho té tancat, això.
A les 7 juga el Barça d'handbol a la pista de l'Ademar, tanca la jornada d'aquesta Lliga Sobal. Entre setmana tenim partides del Barça d'handbol a la pista del Vesprem, en joc el lideratge d'aquesta fase de grups de la Champions.
És una tonteria, però ara que m'ha costat una mica comptar el minut que érem, no seríeu partidaris de posar de l'1 al 45 i que d'alguna manera se sabés que és la segona part en els rètols de televisió? Pregunto.
Jo sí, jo
tu
absolutament.
Sí, Va.
Sincerament, és que tant me fa.
Sí, però... Vull dir, has de fer un esforç per saber quin minut estàs ara mateix del partit.
Clar, i si no, també hauràs de saber quin minut estàs del general. Vull dir, el tema és que si...
Saps? Home, no, però tu...
Saber sumar, saber restar, eh?
Sí, home, sí, clar. Però, vull dir, però tu mires la tele i veus 23, segona part, i saps que estàs al 23. Si estàs al 68, dius, hosti, quants em porten de la segona part?
Quants em falten?
Sí,
pel 90.
Hi ha en Bellingham, Carvajal, la paret entre l'anglès i el lateral dret del Madrid. Hi ha corna, la centrada de Carvajal, impacta en Fali... Corna favorable al Madrid.
Ledesma a terra? M'ha semblat que s'asseia a terra.
Quina bona triangulació aquí, eh? Ara veurem la repetició, centre de Carvajal.
Amb raó demanava Bellingham que
ai,
li tornés
sí,
veiem, la
ui,
passada. Eh?
Engonal?
Sembla
de
que es posava la mà, sí, a l'engonal.
Només falta això.
Sí, i era de les poques esperances, perquè és un porteràs, sota pals és un porteràs. Entrarà, em sembla que és David Hill.
Sí, correcte, David Hill.
Mira la cara de Sergio.
Que és d'aquests... O sigui, David Gira és un porter que jo crec que hauria d'estar fet per intel·ligència artificial, crec que.
Però va ser clau, eh?
D'aquests jugadors del FIFA que no...
Sí, va fer, sí, i...
En l'eliminatòria contra el Badalona Futur va ser clau, eh?
I l'any passat, que crec que és ell també el suplent, el que l'Edesma es lesiona unes quantes setmanes
no
i ho fa bé.
Que es fota... L'Edesma es fota hòsties amb diversa gent.
I està encertat el suplent la temporada passada.
Estan posant un benatge compressor a la cuixa, no? Potser té algun problema d'isqui o no... No sé. Però sembla que és més a la cama, eh? El problema de l'Edesma. Però sí, si és muscular...
Ah, és que ja ve ben embenat, eh?
Sí. Cuixa dreta, li envenen i a veure si pot continuar.
Potser en aquella sortida fora l'àrea que ha fet la passada desastrosa s'ha fet mal, no? Sí.
28 minuts, 0-1, està guanyant el Madrid, que si suma els 3 punts es posaria per davant del Girona i 4 per damunt del Barça. La centrada cross esquerra a l'Edesma, remata a Rüdiger, treu la defensa, tret Fali, com ha pogut també l'Edesma, la jugada de corna del Madrid, aquesta acció pilota aturada, que ha tingut molt perill amb la centrada cross i com ha rematat Rüdiger i ha posat la pilota pràcticament a la línia de gol. Sort que Fali ha estat atent i ha tret. Però el segon gol del Madrid, que sembla que s'està cuinant, arribarà al minut 43, tal com ha avançat Albert Bermúdez. Ara estem veient aquí com remata Rüdiger i no hi ha res.
No.
I torna al Madrid. Ui, menys mal que no ha arribat aquesta entrega de cross a Bellingham. Intenta treure la saldua, impacta la pilota amb Mendy, serà fora de porteria, servei de porta pel Cádiz. El partit ara fredot, ara, eh? El Cádiz ha tingut un bon impuls, però ara mateix sembla que el 0-1 ha tingut un impacte fort en el conjunt de Sergio González.
No em semblava un mal plantejament, almenys.